Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Dos minuts que passen de les 9 del matí. Oriol Junqueras, us estàvem explicant aquest matí a primera hora, deixarà la presidència d'Esquerra, almenys temporalment, un cop passin les eleccions europees, i Marta Rovira no es presentarà a la reelecció, ho va deixar molt clar ahir, com a secretària general, tot plegat després dels mals resultats del partit a les eleccions catalanes que els han deixat fins a 20 escons. Recordem que venien d'aconseguir Esquerra Republicana 33 escons. Doncs bé, la patacada ha estat forta, 13 escons menys d'unes eleccions que precisament Esquerra Republicana, a través del president de la Generalitat, Pere Aragonès, va voler avançar. Rovira, per la seva banda, considera que el seu cicle i el del seu president, el president del partit, ja han acabat i reclama un relleu al capdavant d'Esquerra. De fet, ahir ho va deixar clar Marta Rovira a través d'una carta que no va acabar de sentar del tot bé a tota l'executiva nacional d'Esquerra Republicana, que ara mateix estaria dividida entre si dona suport a Salvador Illa sense entrar a govern, per tant, quedant-se a l'oposició, o no li donen suport a Salvador Illa i, per tant, encara li costarà més a Illa formar govern i, per tant, aconseguir la presidència. Després d'una reunió maratoniana ahir de l'executiva, el partit va anunciar que celebrarà un congrés nacional i que el farà el proper 30 de novembre. Qüestions per les quals ens podem plantejar hores d'ara què li convé més a Esquerra, si anar a eleccions o fer president, com dèiem, a Salvador Illa. Oriol Junqueras compareix, com dèiem, avui a les 9 del matí. N'estem pendents a aquesta hora que comparegui des de la seu de Calàbria, des de la seu d'Esquerra Republicana. Els periodistes ja preparats, entre ells, Judit Casellas, que la tenim precisament a la seu d'Esquerra Republicana esperant aquesta compareixença d'Oriol Junqueras, que ha de començar d'aquí uns minutets. Una crisi interna del partit, mentre els dos partits principals de les eleccions catalanes es postulen, com dèiem, a president de la Generalitat. L'opció preferida dels socialistes seria governar en solitari i, a priori, és el partit que ho tindria més fàcil perquè poden tantejar partits tant de dreta com de la seva esquerra. Mentrestant, Junts no tira la tovallola i Carles Puigdemont reunirà un dia com avui, precisament, també, els diputats electes a la Catalunya Nord, als Gelers, des d'on ha fet tota la campanya electoral per definir l'estratègia a seguir. De moment, però, estem a l'espera d'intentar escoltar Oriol Junqueras en aquesta compareixença que té prevista ara a les 9 del matí, de les quals ja en passen 4 minuts, des de la seu de Calàbria. Rafa, mentre no surt Junqueras... Sí. Ja passen aquestes coses, eh?
Sí.
Aquestes coses puntualitat.
No sé perquè no són una mica més puntuals, escolta. Diuen,
perquè les coses de Palacio van despacio.
Ja, escolta, però no sé, aquí tothom pendent.
Bueno. Sí. En fi, escolta, anem de compres mentrestant?
Clar que sí, sempre estem disposats.
Vinga, va.
Endavant. Ai, i ho està Junqueras a Can Bravo i se li ha, saps, a primera hora...
ha
dit, mira, abans de la roda de premsa m'agafaré...
No, que ja ha arribat, ja ha arribat. Ell ja és a la seu perquè l'hem vist arribar.
Ah, bueno, bueno, llavors segurament serà que no. Anirà després de la roda de premsa.
Està tocant. Està posant l'americana, aquestes coses.
Repassant guió. Un poquito i tal, i vinga, endavant. Can Bravo, amics oients, la companyia de referència a Catalunya, 65 anys d'història. Representa el supermercat urbà de barri, aquest doble concepte meravellós. Un dels assortiments de productes més ampli del mercat per metre quadrat trobareu de tot, de tot, de tot, de tot. I inclús els nous donetes Choco Churro, que són fantàstics. Can Bravo aposta per la diferenciació a través de la salut, producció alimentària de proximitat.
És que sobra de bossa.
Productes frescos, home, és que és així.
Fixa't.
3.000 supermercats a les 4 províncies de Catalunya. Són legión. I clar, tenim una cistella per regalar. Demà ja, eh? Tenim a tocar això.
Tenim a tocar.
Ens tenim la mà i ja tenim allà la cistella preparada per els nostres oients. La cistella del mes de maig és celiaquia. És a dir, aquest concepte sense gluten. Tots els productes que porta la cistella són sense gluten. Es pot consumir qualsevol persona, eh? Però si ets celíac, estan pensats per tu. Tenim el cigró cuit, fideus sense gluten, salsa de tomàquet, magdalena clàssica, cookies de xocolata, boles de mel... Això ho he d'investigar una mica, lo de les boles de mel. Deu ser una mica cereals, penso jo. Uh-huh. Coquetes de blat de moro i després els productes d'higiene personal. El gel de bany frescor, Maribel, i la loció de cos...
Maribel és el
pastor.
Nom del gel de bany?
Sí, Maribel. Maribel.
Té nom propi.
Maribel, la Maribel. Doncs tot això ho trobareu a la cistella Can Bravo, preparada per vosaltres. Cada dia us fem una pregunta per jugar, perquè participeu, perquè divendres puguem comptar amb vosaltres en aquest sorteig. Avui, justament, ens inspirem en Oriol Junqueras. Oriol Junqueras. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. Aquest és el Michael Brun, aquest, eh? Aquest el de You Beautiful, que era tan alegre.
Com has dit? You Beautiful?
You Beautiful. You Beautiful. You Beautiful. Cantava. Bueno. 4 hores després, ahir li van ensenyar una mica la porta de sortida a Oriol Junqueras. Estem esperant que ens doni explicacions
en
aquesta compareixença de premsa a la seu d'Esquerra. La Judit Casellas la tenim allà també plantada.
Sí, parlant amb Judit Casellas ara mateix, està puntet de sortir.
Doncs mira, us faig la pregunta, perquè la pregunta està inspirada avui en Oriol Junqueras. S'agafa aquest temps de reflexió, però sobretot perquè no ens enganyem una mica, li han dit, Oriol, que no dejaràs paso a altra gent. Sí, això, bueno, ara ho explicarà ell. Per tant, amb aquesta trista història de fons, la pregunta és: d'on t'has marxat? D'on has decidit marxar?
Oh.
D'on has decidit tu marxar i has dit, aquí se m'ha acabat el temps, ja no em volen o ja no em trobo, o sí, em volen, però jo ja considero que he de marxar. Per tant, aquesta és la pregunta. D'on has marxat tu voluntàriament?
Oh, bona.
No sé si teniu...
Bona pregunta.
A mi jo et dic que he marxat de molts llocs i cap té a veure amb política.
Home, clar,
fixa't.
Ja
voluntàriament en política sí.
Ah, sí?
Sí.
Has marxat de la política, Joan?
Sí.
Perfecte.
Diuen que està entrant, eh?
Sí. Oriol Junqueras, que entra a la sala de premsa de la seu de Calàbria d'Esquerra Republicana. Tot just que es posa darrere del faristol, els periodistes fent fotografies... Ara quan s'apartin les càmeres que hagin fet tota la seva feina, Oriol Junqueras que apareix somrient. Apareix somrient, amb americana blava, tocant-se la barbeta. En fi, no sé, sembla content, de veritat,
sí,
us ho dic.
Sí, sorprèn.
Que apareix...
Ahir ja va sortir somrient, del comitè aquest que van fer.
És més un somriure d'orgull, diria jo.
Sí, pot ser.
Orgullós.
Ell és optimista, eh?
En fi... Tot just comença a parlar Oriol Junqueras. L'escoltem als micròfons de Ràdio Estel. Després connectarem amb Judit Casellas des de la mateixa seu de Calàbria perquè ens expliqui una mica tota la situació que s'està vivint aquests dies a Esquerra Republicana. Oriol Junqueras, que s'està esperant precisament això, que els hi facin les fotografies de rigor. S'acosta al faristol i al micròfon i comença a parlar. L'escoltem.
Estic sentint com expliques la... Bé, bon dia a tothom. Gràcies per ser aquí. Sé que ahir vau estar, almenys alguns de vosaltres o alguns dels vostres companys, molta estona aquí fora al carrer i que avui ens trobem d'hora. I, per tant, us agraeixo el doble esforç i l'oportunitat d'arribar a través de vosaltres als vostres oients, als vostres espectadors. Crec que el més important és adreçar-se sempre a la ciutadania, que el més important és parlar del nostre país i de la societat catalana, que el més important és que sempre fem tot el possible per ajudar al nostre país i a la nostra societat. Estic convençut que la millor manera que tenim d'ajudar a Catalunya és ajudar-la des d'Esquerra Republicana. Modestament, però també amb tota la convicció. Crec que la millor manera d'ajudar a Catalunya i a la societat catalana és fer-ho des d'Esquerra Republicana. Voldria, per tant, que Esquerra Republicana fos el partit més fort possible, que fos el partit que obtingués els màxims èxits possibles, que tingués el màxim suport de la ciutadania, perquè d'aquesta manera tindríem més eines per ajudar a Catalunya i per ajudar a la societat catalana. Malauradament, hem constatat que en aquestes eleccions, i en les anteriors també, hi ha una manca de sintonia entre allò que nosaltres creiem que està ben fet, que allò que és bo, i la valoració que la ciutadania en fa. És a dir, nosaltres estem convençuts que el procés de negociació és útil, que serveix per treure els presos de les presons, que serveix per derogar el delicte de sedició, que serveix per aconseguir l'amnistia. I, en canvi, deu haver una part de la ciutadania que no ho valora en la mateixa mesura. Nosaltres estem convençuts que allò que fem en termes econòmics i socials és bo, que és útil, i de fet, segur que modestament, però també amb tota la voluntat, hem contribuït a posar el país en rècord d'ocupació, en rècord en la tassa d'ocupació femenina, en rècord d'exportacions, en rècord d'inversió. I creiem que això és bo, que és útil pel nostre país i per la nostra societat. I malauradament constatem que és possible que hi hagi una part de l'electorat que no li doni la mateixa valoració. Per tant, em sembla que ens cal un procés d'escolta, de reconnexió, de reconstrucció del relat, de reconstrucció d'allò que la societat espera de nosaltres i allò que nosaltres som capaços d'oferir a la societat. Si allò que nosaltres fem estem convençuts que és bo i la societat no ho valora exactament de la mateixa manera o no ho valora tan bé com ho valorem nosaltres, o bé hem de ser capaços de fer-li entendre a la societat que allò que fem és realment bo, o hem de trobar la manera de que la societat ens retorni la confiança que en algun moment hem merescut, hem obtingut i que sempre hem agraït. Per tant, jo voldria, modestament, voldria també contribuir a aquest procés de reconnexió, a aquest procés d'escolta. Jo, com a mínim, jo necessito escoltar la gent. Necessito sortir al carrer, necessito parlar amb molta gent, amb tanta com sigui possible, de tot arreu on sigui possible. I em sembla que la millor manera de fer-ho, almenys en el meu cas, almenys per mi, parlo per mi, és fer-ho en una condició d'igual a igual, literalment a peu de carrer, no des d'un determinat càrrec o des d'una determinada funció. Entre altres coses, perquè crec que, clar, és molt important reconnectar amb la societat, però també és molt important reconnectar amb la militància del partit. Al final, el partit és una eina posada al servei del nostre país, posada al servei de Catalunya. I, per tant, voldria poder adreçar-me a la militància del partit i a la ciutadania en general, voldria poder-me adreçar a això, a peu de carrer, d'igual a igual, amb les mateixes condicions per tothom. Jo en això em sento útil. Crec que puc ajudar a construir aquest relat, aquest fil. De fet, he dedicat bona part de la meva vida a aprendre coses i a explicar coses. I voldria aprendre, i vull aprendre, i no m'he cansat mai d'aprendre, i tinc ganes de seguir aprenent, i crec que tinc l'oportunitat d'aprendre de la nostra gent, de la nostra societat, d'aprendre dels treballadors que treballen en una fàbrica, dels pagesos que treballen en un camp, dels estudiants universitaris, dels autònoms, de la gent gran, dels joves, de tothom. Voldria aprendre. Voldria aprendre què és el que volen, què és el que necessiten, quina és la pulsió que tenen. Voldria aprendre-ho per poder ajudar a construir un relat compartit. un relat de majories, un relat que arribi a tothom, un relat que interpel·li la gent, que interpel·li a la majoria de la nostra societat, un relat que sigui capaç de fer que cada vegada més gent treballi amb un objectiu compartit, amb una esperança compartida, amb una ambició compartida, amb una voluntat de servei compartida. Voldria ser capaç d'ajudar a muscular l'Esquerra Republicana per posar-la al servei de Catalunya. Entenc perfectament que tothom pot ajudar des de posicions diferents, des de llocs diferents, de maneres diferents, i respecto totes les maneres, totes les posicions, i celebro que en hi hagin moltes i que siguin molt variades i que el ventall sigui molt ampli, perquè com més gent hi hagi, com de més maneres ho facin, segurament més útils serem tots plegats. Però jo sento aquesta necessitat, aquesta crida a sortir al carrer i a parlar amb tothom, amb la ciutadania i amb la militància d'Esquerra Republicana, insisteixo, d'igual a igual, a peu de carrer, per intentar aprendre, per intentar construir un relat compartit, per intentar construir un projecte compartit. Hem sigut capaços de fer-lo en moltes ocasions. Hem sigut capaços de construir aquest relat. L'hem construït en moments molt difícils i hem fet coses extraordinàries, realment extraordinàries. Hem ajudat a que el nostre país pogués votar per decidir sobre la seva independència. Ho vam fer l'1 d'octubre del 2017. Hem fet coses extraordinàries també en d'altres àmbits econòmics, socials, etc, etc. Jo vull continuar fent aquestes coses extraordinàries. Vull que la gent d'aquest país se senti orgullosa dels partits polítics que la representen. No només del que jo tinc la sort de ser-ne militant, sinó tant de bo de tots, però també del nostre. Vull que se'n senti... Estic segur que molta gent se'n sent legítimament orgullosa, però vull que se'n senti tan orgullosa com sigui possible, al màxim, perquè siguem capaços de donar-li tot allò que mereixen i tot allò que necessiten. I aquesta és la meva voluntat. Per tant, el dimarts vaig anunciar per carta la meva voluntat de sotmetre'm a l'aval de la militància. Jo vaig dir, escolti, jo estic disposat a ajudar, des de tot arreu, ajudar amb les limitacions que malauradament m'imposa el fet d'estar inhabilitat, d'acord? No, jo no tinc pressa per res, però tampoc no vull renunciar a res a l'hora d'ajudar el meu partit i el meu país. Jo estic disposat a intentar ajudar des de tot arreu i voldria ajudar tant com fos possible. Però només ho puc fer de manera efectiva, només em sentiré plenament legitimat a fer-ho si tinc un aval explícit i renovat. I per tant, el dimarts deia, jo em vull sotmetre a l'aval de la militància per saber què és el que esperen de mi. Si és que esperen alguna cosa, potser no n'esperen res, que també seria ben legítim, no? Però jo el que vull és saber què n'esperen de mi. I, per tant, el dimarts deia, jo em vull sotmetre a la vaga de la militància per saber el que esperen de mi. Jo estic disposat a ajudar des de tot arreu on sigui possible. Ahir, presentant la meva dimissió, el que feia era fer realitat el que anunciava el dimarts per carta. És a dir, jo busco explícitament aquest aval. Saber l'aval entès en la mesura que vull saber que és el que la gent creu que jo puc ajudar. I, sobretot, jo també saber el que la gent creu, opina, vol, desitja, sí? És molt més, en aquest cas, almenys en aquest moment, és molt més important escoltar que no pas que jo intenti explicar. Intentaré explicar perquè em surt de manera natural, és gairebé impossible contenir-me. A mi m'agrada explicar coses, com s'està posant de manifest en aquesta primera intervenció, que segur que desborda molt el que els meus companys de premsa devien esperar de mi i el que deuen considerar que és recomanable. A mi m'agrada molt explicar, però crec que és molt important també escoltar, molt important. És impossible explicar alguna cosa que mai ningú no t'hagi explicat prèviament. Per tant, és impossible explicar alguna cosa si prèviament no has escoltat molt. Sí, aquest és el meu desig. Jo ho intentaré de bona fe, amb tota la bona voluntat del món, amb totes les ganes del món, amb tot l'entusiasme del món, amb tota la tranquil·litat d'esperit del món, que voldria saber transmetre no només amb les meves paraules, sinó transmetre-la també amb els meus gestos, amb el meu somriure, amb la meva mirada. No sé si me'n surto, això ja hi haurà qui ho jutjarà, però jo voldria ser el més útil possible. Per tant, jo ho intentaré amb tota aquesta bona voluntat, en aquesta tasca vostès són molt imprescindibles, són imprescindibles del tot. Si no és a través de vostès, és molt difícil que això que estic dient arribi a la ciutadania. Només pot arribar si arriba a través dels mitjans que vostès representen, de les càmeres que ara ens filmen i dels micros que ara ens escolten. I, per tant, no ho sé, jo els estic molt agraïts per aquesta, molt agraït per aquesta oportunitat. I tant de bo en tinguem moltes més, perquè jo també... En tinc moltes ganes d'escoltar i en tinc moltes ganes d'explicar i d'explicar-me també amb aquesta llibertat, amb aquesta tranquil·litat d'esperit, amb aquesta... de saber que, escolti, jo estic aquí al costat de la meva gent, al costat dels militants d'aquest partit, és amb ells el que els hi pertoca prendre les decisions. Ahir, com que vaig anunciar la meva voluntat de dimitir per fer efectiu allò que anunciava la carta d'abans d'ahir. A l'anunciar la meva voluntat de dimitir, això posa en marxa, inevitablement, posa en marxa, afortunadament, posa en marxa, inevitable i afortunadament, posa en marxa un procés congressual. La dimissió del president del partit posa en marxa un procés congressual. Aquest procés congressual, tothom hi estava d'acord, tothom creia que havíem de fer un congrés i, per tant, en això va haver-hi un consens absolut i el que vam fer és posar-nos d'acord amb la data, ja està. I ens va semblar que una data raonable era la data del 30 de novembre, perquè és una data que permetia doncs, fer aquest procés amb calma, amb tranquil·litat, sense presses, intentant esquivar les conteses electorals perquè no coincideixi amb un procés electoral, intentant esquivar els que ja sabem i els que no sabem perquè es podran produir o no, vés a saber. I, per tant, doncs, amb aquest criteri d'intentar doncs, esquivar les possibles eleccions que hi hagin, ens vam posar d'acord en què fos el 30 de novembre i va ser un acord de tothom en l'executiu. Per tant, tothom estava d'acord que havíem de fer un congrés, tothom estava d'acord que havia de ser en aquesta data i així vam acordar-ho.
Aquestes són les paraules d'Oriol Junqueras. Ha dit que és el moment d'un procés de reconstrucció del relat i d'escolta adreçant-se a la ciutadania a peu de carrer. Creu que pot ajudar a reconstruir aquest relat i que té ganes de seguir aprenent. Vol continuar fent coses pel partit, diu, i per la gent del país. Diu que cal construir aquest relat, però un relat ple d'esperança compartida i per això té la voluntat de sotmetre's a l'aval de la militància per sentir-se legitimat per fer-ho possible. De fet, ha anunciat Junqueras que precisament ahir anunciava la seva dimissió com a president d'Esquerra Republicana perquè es forcés d'alguna manera aquest procés congressual que tindrà lloc el proper 30 de novembre per part dels republicans. Ben poca cosa ha dit Junqueras que no ho sapiguéssim en aquesta roda de premsa per la qual hi havia tanta expectació. En fi, no sé si tot això Junqueras ja ho podria haver dit en una entrevista. I ja està. Fem una cosa, anem a publicitat. I de seguida saludem a Marta Berenguer, directora tècnica del projecte Home Catalunya. Amb ella repassarem una mica les dades que us hem donat a l'informatiu sobre Projecte Home, unes dades que ens preocupen i molt. I després, cap a dos quarts, també saludarem a Manu Reyes, alcalde de Castelldefels i membre de l'executiva del Partit Popular, amb qui també valorarem aquestes paraules d'Oriol Junqueras. També parlarem amb Judit Caselles des de la seu de Calàbria d'Esquerra Republicana perquè ens expliqui com ha anat una mica tot plegat. Això serà els propers minuts. Anem a publicitat, tornem de seguida.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Vols passar uns dies de lleure o de descans amb la família, els amics o la teva entitat al Parc Natural del Montseny? Fes-ho a l'alberg adaptat Casal Sagrat Cor de Viladrau, un centre de vacances recentment renovat amb tots els serveis per a gent gran, joves i famílies i on gaudir d'uns dies de lleure. Escriu-nos a viladrau@perarrelats.org o truca'ns al 93 329 76. Casal Sagrat Cor de Viladrau, el teu centre de vacances al Montseny.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Sis minuts que passen de les 9 del matí. Us estàvem explicant avui a l'informatiu. L'addicció a la cocaïna continua sent la principal causa d'ingrés al projecte Home per començar un procés de desintoxicació i posterior rehabilitació. L'any passat l'entitat va atendre 1.500 persones i gairebé la meitat d'elles, un 45%, hi van entrar perquè eren addictes a la cocaïna. La segueix de molt a prop l'addicció a l'alcohol, en un 42% dels casos. Després ve el cànnabis, que és el principal addicció dels joves que entren a Projecte Home a Catalunya. Són les principals dades de l'informe anual de l'entitat i per parlar-ne de tot plegat tenim amb nosaltres a Marta Berenguer. Ella és directora tècnica de Projecte Home a Catalunya. Senyora Berenguer, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Senyora Berenguer, ahir a l'informe que vau presentar vau dir que heu atès més de 1.500 persones, és un 4% més que l'any anterior. Per què ha pujat tant?
Sí que és cert que hi ha un lleuger augment, no?, de la xifra de persones que han contactat amb nosaltres per demanar ajuda, però en qualsevol cas fa molts anys que ens mantenim amb aquest volum de demandes d'ajuda. En general, hi ha una tendència, no?, que les persones que arriben ho fan en una situació de més vulnerabilitat, amb una situació econòmica, socioeconòmica, doncs, una mica més empitjorada, un estat de salut també pitjor i les relacions familiars més malmeses, no? Aquest seria una mica la lectura que podríem fer d'aquest augment.
Per què la cocaïna, senyora Berenguer, és la principal addicció entre les persones que teniu a l'entitat?
Bueno, la cocaïna, realment, som una societat, no?, molt enfocada al turisme, no? Perdó.
Senyora Berenguer, sí?
Sí.
Ara podem escoltar.
És que no sentia bé, ja he perdut la... Doncs mira, la cocaïna al final es tracta d'una substància amb un consum, o sigui, on el consum està molt, molt relacionat, no?, amb l'esbarjo, no?, amb...
Senyora Berenguer.
Disculpi, sí, és que no sento bé.
Vol que la... Esperi, fem una cosa. La tornem a trucar. Intentem millorar d'alguna manera aquesta connexió. Recordem que estem parlant amb Marta Berenguer, directora tècnica del projecte Home a Catalunya. Ara mateix li preguntàvem precisament perquè el que més ha pujat en aquest temes d'addiccions és l'addicció a la cocaïna i, per tant, és el tipus de persones que més atenen a Projecte Home a Catalunya. De fet, significa gairebé la meitat, el 45% dels addictes que entren a Projecte Home són addictes a aquesta substància, a una entitat que va atendre 1.500 persones l'any passat. Per tant, ha rebut una demanda que ha crescut un 4% més. Seguit de la cocaïna, la segueix de molt a prop l'addicció a l'alcohol, també ho explicàvem, amb un 42% dels casos. Fem una cosa, em sembla que no és possible connectar amb Marta Berenguer. Anem a publicitat i continuem el programa. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La Lorena i jo som molt amigues. Aleshores, ella em va dir que havia conegut un noi i que...
Pues es que llevo una semana hablando con un chico. A ver, está en Estados Unidos. Estamos conectando bastante bien. A él le encanta el cine. Se llama Matt. Matt Damon. El actor, tía, el actor. A ver, me ha pedido que le preste una pequeña cantidad de dinero. Muy pequeña, Marta. Pero, o sea, que me fío mogollón de él.
Jo patia perquè ja ens veia sortint a la telenotícies. Vull dir, ja em va dir que es tractava tot d'una divertida broma.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 3:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda. Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust de cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, 32 minuts que passen de les 9 del matí. Avui no ens ha estat possible aquesta connexió amb la directora tècnica de Projecte Home a Catalunya. Un altre dia, quan sigui possible, en tornarem a parlar amb ells. No hi ha cap mena de problema. Seguim pendents, la compareixença d'Oriol Junqueras, que encara segueix amb aquestes preguntes als periodistes. Sigui com sigui, les eleccions del 12 de maig han donat un resultat millor del que pronosticaven les enquestes al Partit Popular, que fins i tot ha quintuplicat escons, passant dels 3 que tenia als 15. És cert que en passades legislatures el partit ja havia arribat a xifres com els de 17 o 19 escons, però ara mateix podria tenir la clau per la formació d'un nou govern a Catalunya. De moment, els d'Alejandro Fernández no han tancat la porta a la possibilitat de la presidència de Salvador Illa, advertint, això sí, els socialistes que l'hora de negociar analitzaran fets i, per tant, no promeses. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora a Manu Reyes. Ell és alcalde de Castelldefels, com sabeu, però també membre de l'executiva del Partit Popular de Catalunya i número 2 de la llista a les passades eleccions catalanes. Manu Reyes, molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Senyor Reyes, ha pogut escoltar les paraules d'Oriol Junqueras a la compareixença que acaba de fer aquest matí?
Bueno, la veritat és que no he pogut escoltar-la, però bé, jo crec que Esquerra Republicana ara mateix ha de fer una reflexió de què ha passat durant aquests anys de desgovern a Catalunya i, per tant, doncs, entenc que l'encara president hagi donat un pas al costat i, bueno, veurem exactament això que ha dit en Junqueras, si es tornarà a presentar o no a la reelecció. Bueno, això són paraules, veurem què fa finalment.
Mm-hmm. Ell ha anunciat que sí, que s'esperarà aquest procés congressual del proper 30 de novembre que té previst Esquerra Republicana, que mentrestant parlarà amb la militància i amb la ciutadania a peu de carrer, que cal construir un nou relat, diu, d'esperança convertida, etcètera, etcètera, i que ell té la voluntat de sotmetre's a l'aval de la militància per consolidar la seva legitimitat al capdavant del partit. Sigui com sigui, creu vostè que la situació d'Esquerra Republicana pot afectar els acords postelectorals?
Bueno, aquesta reflexió l'han de fer ells, no? De veure o d'entendre el resultat que han tingut, que ha sigut força dolent, i per tant doncs, prendre decisions per reconduir la seva posició, no? Però està clar que el darrer diumenge la votació va ser molt contundent contra Esquerra Republicana i, per tant, la falta de suports és més que palpable.
Mm. Pel que fa al Partit Popular, estan satisfets amb els resultats electorals?
Nosaltres estem molt satisfets perquè jo crec que hem fet una cosa molt important, que és créixer, però créixer de manera molt significativa, multiplicat per 5 el nostre resultat, i per tant el Partit Popular ha passat de ser la darrera força al Parlament de Catalunya a ser la quarta força i a ser la referència constitucionalista al Parlament. Per tant, estem molt agraïts d'aquest suport tan, tan significatiu que hem tingut i, per tant, nosaltres agafem aquest testimoni que ens ha donat la ciutadania per portar la veu de tants catalans que volen un canvi al capdavant de Catalunya. Mm.
A què atribueixen que hagin estat la força que més hagi crescut en escons?
No, jo crec que el nostre missatge ha sigut un missatge en positiu per construir una Catalunya de primera, una Catalunya que posi sobre la taula solucions als problemes reals que tenim els catalans, problemes en l'educació, en la sanitat, en les llistes de la llei de dependència, en el tema de la inseguretat ciutadana, que jo crec que nosaltres ho hem explicat durant tota la campanya, que fa falta un canvi, que fa falta més Mossos d'Esquadra, que no es pot consentir aquesta ocupació il·legal i conflictiva a les vivendes, i sobretot també jo crec que el fet de que Alberto Núñez Feijóo s'hagi implicat a la campanya i que també molta gent doncs, veu que el govern d'Espanya no està fent bé les coses i que potser un canvi aquí a Catalunya és el principi d'un canvi també al capdavant del govern d'Espanya.
Mm-hmm. Senyor Reyes, que l'independentisme no arribi a la majoria absoluta vol dir que el procés s'ha acabat? Vol dir que s'ha acabat d'alguna manera amb l'independentisme?
Bueno, l'independentisme encara té molta força a Madrid i Pedro Sánchez continua pactant-ho tot en l'independentisme. Per tant, això de que el procés s'ha acabat ja ens agradaria, no? Però la realitat és tossuda i el que hem vist és que Pedro Sánchez continua agafat a Carles Puigdemont i a Esquerra Republicana, i aquí a Catalunya ha sigut el PSC el partit que li ha aprovat tota Esquerra Republicana. Per tant, jo crec que encara no podem dir això, ni molt menys.
Parlant del PSC, ja s'han posat en contacte amb vostès per començar a negociar la investidura?
Nosaltres encara no hem tingut cap trucada per fer una reunió formal per parlar d'allò que canvi en costi.
Ahir la junta directiva del partit d'Alejandro Fernández, com sap, va dir que el partit no tanca la porta a entendre's amb el PSC. Podríem veure una operació com la de l'Ajuntament de Barcelona, on el Partit Popular va facilitar la investidura de Jaume Collboni per evitar que Xavier Trias, vinculat a Junts, fos alcalde?
Bueno, jo feig meves les paraules que ahir va fer l'Alejandro Fernández, no? Que nosaltres el que volem és que hi hagi fets per poder parlar de debò, perquè les paraules després se les porta al vent. I, per tant, el que, si veritablement el Partit Socialista vol un canvi a Catalunya, un canvi de polítiques i passar pàgina, això significa trencar tots els pactes que té amb l'independentisme a Catalunya i fer un gir de 180 graus, no? I això es demostra amb fets, com va dir ahir a l'Alejandro, i encara aquest fet no coneixem cap.
Clar, Salvador Illa, és inevitable, necessitarà molts vots per ser president, tot i tenir aquests 42 escons. Entre ells, previsiblement, necessitarà els vots d'Esquerra Republicana. Si Esquerra Republicana li dona suport, encara que sigui des de fora del govern, el Partit Popular es negarà a donar suport a Salvador Illa?
Bueno, jo crec que si Salvador Illa continua de la mà d'Esquerra Republicana, per tant, pràcticament després en els comuns arribaria a majoria absoluta i no necessitaria el nostre suport. Per això significaria continuar en el procés i continuar en la situació política que hem viscut aquests darrers anys a Catalunya, continuar en la decadència, no? Per tant, jo no sé si això és el que realment volen els catalans quan hem vist que Esquerra Republicana ha tingut una forta davallada a les eleccions autonòmiques, no? Per tant, bueno, aquesta reflexió l'han de fer ells, però si volen anar de la mà d'Esquerra Republicana, volen anar de la mà de l'independentisme, serà molt difícil que ens podem trobar en el Partit Popular.
Quina és l'alternativa, senyor Reyes? És a dir, què li demanen vostès al PSC per votar a favor de Salvador Illa a la propera investidura?
Bueno, com he dit, nosaltres no hem tingut encara cap trobada per parlar de debò d'aquesta investidura, però sí que Alejandro ho ha dit molt clar, no? Que s'ha de tancar la porta al procés, s'ha de donar passes reals, fets i no paraules, i això és el primer que hem demanat, i encara no hem dit res, no? Per tant, jo crec que si el Partit Socialista de debò vol seure a la taula en el Partit Popular, ha de començar amb fets i no continuar només amb bones paraules o bones intencions, que després ha quedat demostrat que no ha sigut així, no? Jo en recordo quan Salvador Illa deia no a l'amnistia, no? De cap de les maneres, i després va fer un gir de 180 graus i va canviar de parer o ens va mentir, no? Per tant, com que nosaltres ja estem una mica cansats de que ens diuen una cosa i fan una altra, doncs el primer que demanarem seran fets.
Com sap, abans del debat d'investidura hi ha la Constitució del Parlament. No sé si en aquest sentit el Partit Popular creu que, degut a aquesta pujada d'escons i a que ha quintuplicat els seus resultats i, per tant, els seus representants al Parlament, vol sí o sí una cadira a la mesa del Parlament, precisament també a canvi de cedir els seus vots per investir Illa. De fet, això va dir ahir Alejandro Fernández de la Junta Directiva del Partit, si no m'equivoco.
Bueno, nosaltres no és que demanem una cadira a la mesa del Parlament, és que per resultat ens toca, no? I per tant, nosaltres el que diem, home, entenem que no hi haurà cap cordó sanitari contra el Partit Popular. El PSC i l'independentisme faran un cordó sanitari al Partit Popular perquè no hi sigui a la mesa del Parlament, que és el que els ciutadans de Catalunya ens han donat en el seu vot. Per tant, nosaltres hem tingut un resultat molt potent, som la quarta força, tenim 15 escons, i per tant ens tocaria aquest espai a la mesa del Parlament en total normalitat democràtica, no? Que no hi siguem nosaltres a la mesa del Parlament, això no serà normalitat democràtica.
Sí, com sigui, com sap, en aquest país tenim dos debats oberts, un entre dreta i esquerra i l'altre l'eix nacional, diguem-ne. Pel que fa a l'esquerra dreta, clar, el Partit Popular s'entendria molt més en partits de dreta, tot i que no compartissin eix nacional, i evidentment m'estic referint a Junts per Catalunya. El Partit Popular descarta de manera categòrica donar els seus vots a Carles Puigdemont o a Junts per Catalunya?
Pues és que Junts per Catalunya, això que està a la dreta, doncs, seria molt, molt, molt complicat de situar-les, no? Jo crec que hem de recordar que Junts per Catalunya ha agafat els postulats de la CUP i aquest darrer any totes les pujades d'impostos que hem tingut a Catalunya sempre han sigut amb l'aval de Junts per Catalunya, no? Per tant, això de que compartim coses, doncs em sembla que el fet fins ara, en aquests darrers anys, no ha sigut així, no? Nosaltres som un partit de centre, un partit transversal, que volem posar solucions als problemes reals que tenim els catalans, i el que ha fet Junts aquests darrers anys, en aquests darrers legislatures, doncs ha fet tot el contrari que nosaltres proposem, no? Tant en el tema econòmic, tant en el tema de l'emprenedoria...
Però sí que és veritat, senyor Reyes, que, per exemple, en decisions com retirar l'impost de successions, els dos partits ja estarien d'acord en no fer-ho.
Quan van ser decisius, l'any 2010, ho van demanar, i l'antiga Convergència i Unió ho va retirar, però això va durar dos telediaris. Ràpidament, Convergència i Unió i després Junts va renegar. De fet, hem de recordar que en plena pandèmia el president Torra va pujar aquest impost quan més catalans estaven morint a Catalunya. Per tant, quina política ha fet el govern que quan més gent moria es pujava l'impost de successions i donacions, no? Per tant, no podem compartir les polítiques que ha fet Junts per Catalunya a aquests darrers anys.
Deixem preguntar-li encara, que el Partit Socialista sigui primera força a Catalunya en vots i en escons, demostra, senyor Reyes, que els indults i l'amnistia han estat una bona estratègia política per part de Pedro Sánchez?
Doncs no t'ho podria dir. Jo crec que hi ha hagut, doncs, una davallada de l'independentisme perquè hi ha moltíssima gent que està molt decebuda, gent que potser tenia aquesta il·lusió de la independència, ha vist que era una presa de pèl, i per tant el que hi ha hagut probablement és que el Partit Socialista està fora a l'àrea metropolitana perquè tenen moltes alcaldies, i potser per això, doncs, han tingut aquest resultat, però jo no diria que és pas per el tema de l'amnistia o els indults.
Sí, com sigui, el tema de l'amnistia, que l'altre dia també ho explicàvem en aquest programa i en aquesta emissora, el Senat va descartar-lo sí o sí amb la seva majoria del Partit Popular. Ara retornarà al Congrés, on el 30 de maig és més que probable que n'acabi sortint la seva aprovació. Deixi'm preguntar-li per últim què en pensa del fet que el PSOE hagi obert un expedient a l'expresident d'Aragó i també diputat al PSOE, Javier Lambán, per no haver votat l'amnistia al Congrés.
Bueno, el senyor Lambán no ha fet aquesta votació amb la seva força política. També és cert que ho ha fet ara el Senat, que en el Senat del Partit Popular tenia majoria, no? A mi el que m'agradaria seria que aquests companys de viatge de la mateixa comunitat autònoma del senyor Lambán, que hi són al Congrés dels Diputats, doncs fessin el mateix. Perquè si de veritat, de debò, estem amb nosaltres i no estan d'acord en el tema de l'amnistia, home, fer-ho on no tens majoria absoluta, doncs és un gest, però res més, no? Per tant, si realment té aquest pensament i comparteix que l'amnistia no toca i no procedeix i que no hi cap dintre del nostre ordenament jurídic, el que hauria de fer el senyor Lambán és parlar amb els seus companys de viatge al Congrés i demanar-los que facin exactament el mateix, que no la votin.
I ara sí, per últim, senyor Reyes, ja sé que me'n vaig una mica enrere, però com sap, això s'ha dit i s'ha dit molt, i per tant necessito preguntar-li i que es posi sobre la taula aquesta qüestió. Com sap, es va comentar molt que Alejandro Fernández no era el candidat preferible d'Alberto Núñez Feijóo i que sí que ho hagués estat Manu Reyes i per això va anar segon a la llista. Quina relació tenen Alejandro Fernández i Alberto Núñez Feijóo? Això... primera i segona, en cas d'una reelecció, en el cas de que tornem a anar a eleccions, Alejandro Fernández tornarà a ser el cap de llista?
Bueno, primer, en la primera pantalla en la que estem és la de la no repetició electoral. Per tant, veurem què passa finalment a partir del dia 10 de juny quan es constitueixi el Parlament de Catalunya. Jo el que he vist aquestes darreres setmanes de campanya electoral, primer, que Alejandro Fernández era el millor candidat de tots, que va guanyar el debat de llarg, que ha fet una campanya extraordinària, i en relació a l'Alberto Núñez Feijóo he vist que hi havia molt bona relació, molt bona sintonia, que han fet campanya també en alguns indrets de manera compartida, i per tant jo crec que el partit ha treballat unit, i aquí està el resultat, no? Que el Partit Popular ha crescut, és el partit que més creix, ha multiplicat per 5 els escons, i per tant jo crec que hem tret un resultat extraordinari.
Manu Reyes, alcalde de Castelldefels, membre de l'executiva del Partit Popular de Catalunya i número 2 a les llistes de les eleccions catalanes. Moltíssimes gràcies per atendre'ns a aquest matí i comentar l'actualitat amb nosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon dia.
I a aquesta hora tornem cap a la seu d'Esquerra Republicana, al carrer Calàbria de Barcelona, on hi tenim la nostra companya i cap de política d'aquesta casa, Judit Casellas. Bon dia.
Hola, bon dia, Joan. Doncs sí, ja ha acabat aquesta compareixença d'Oriol Junqueras, on ha explicat que fa aquest pas al costat perquè després del fracàs electoral cal obrir un procés intern perquè sigui la militància qui decideixi qui ha de liderar el partit en els pròxims anys. Segons diu, no ha canviat res en aquestes últimes 24 hores, des que dimarts va enviar la carta a la militància explicant que volia continuar liderant el partit fins ahir a la nit, que va anunciar que deixava el càrrec de president. Segons explica, deixar aquest càrrec és un acte de responsabilitat perquè els militants tinguin carta blanca per decidir si realment ha de ser ell qui ha de continuar al capdavant del partit i que aquest procés de reflexió es pot fer millor si ell no ocupa el càrrec de president. Junqueras es mostra amb ganes i amb forces de presentar-se al Congrés Nacional que es farà a la tardor per continuar a ser president i, en cas de no sortir reelegit, la seva voluntat és continuar vinculat al partit, encara que sigui des d'un altre lloc que no sigui la presidència.
Judit, fem una cosa. Com que... no et vull fer opinar, ja opinaràs a la tertúlia quan vinguis. Però deixa'm opinar a mi i d'aquesta opinió en traurem una pregunta. Jo crec que el que ha dit Junqueras avui en aquesta compareixença, en aquesta roda de premsa, ho podria haver explicat tranquil·lament en qualsevol entrevista en un mitjà de ràdio o de televisió, i no calia muntar el show que han muntat per dir el que ha dit, que total és res perquè ja ho sabíem. Quina sensació, amb quina sensació us heu quedat o quines cares veus entre els periodistes que us heu quedat a la seu de Calàbria escoltant Junqueras?
Una mica la sensació ha estat que no ha estat exageradament explícit, que ha donat pocs detalls. Per exemple, ha dit que ell continua tenint tot el suport de la cúpula del partit, que no hi ha hagut pressions internes, i això és una informació que nosaltres... No tenim clara, perquè volem dir que sí que hi havia hagut no veus internes que havien qüestionat si ell havia de seguir al capdavant del partit. Sí que penso que és una bona decisió haver fet aquesta roda de premsa, potser a diferència de tu, Joan, perquè penso que sí que posa en valor la feina que els mitjans fem dia a dia per seguir l'actualitat política d'Esquerra i dels diferents partits. I en cas d'anar només a una entrevista de ràdio, on probablement hagués estat RAC1 o Catalunya Ràdio, penso que desdibuixa molt el panorama de mitjans que hi ha a Catalunya, i penso que sí que el fet de fer la roda de premsa doncs el posa més en valor, tot i que al final pregunta qui pregunta, i sempre són els mateixos mitjans. També deixen fer aquesta crítica des d'aquí.
Mira, fem una cosa. Com que has fet aquesta crítica, també l'acompanyo, perquè el dia que vam tenir Junqueras en aquesta casa, ara jo no sé si ho va dir en el mateix directe obertament, però és una cosa que es pot dir si l'ha de dir fora de micròfons, va dir textualment que a ell li agradaria venir més assíduament a Ràdio Estel. Per tant, Oriol Junqueras, que està convidadíssim a venir quan vulgui a donar les explicacions que trobi pertinents. Judit Casellas, com sempre, moltíssimes gràcies i molt bona feina. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies, Joan.
Radio Estel.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096. Escolta, truca'n Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca'n Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca'n Navalles, 670-831-796. Catàlegs, webs, fires... Truca a Publicitat Navalles, 670-831-796. Vendràs més i millor.
De dilluns a divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La Caravana, amb Joan Trias.
8 minuts i arribem a les 10 del matí. Continuem pendents, com sempre, de l'actualitat, que això no s'atura. Ara sí, però arrenca el magazín de La Caravana. Un dijous en el que a partir de quarts d'11 del matí ens espera una nova història de superació. Tenir un fill, diuen que és una experiència increïble, però potser no estem preparats pel que ve després. Amb la Núria Bonet parlarem de com va fer front a una depressió postpart i quin paper hi ha i té l'art-teràpia. I arribant a les 11 serà torn per obrir el capó amb la Fundació La Caixa, on descobrirem una xerrada amb el professor Manuel Castells, que també, recordem-ho, va ser ministre, que explicarà l'estat actual de les democràcies modernes per comprendre els efectes de la polarització i trobar-hi possibles solucions. Més enllà, cap a les 11 del matí, tindrem l'entrevista cultural. Ens visitarà ni més ni menys que el director de càsting Pep Armengol, que ens vindrà a parlar del retorn de la Mostra de Teatre de Barcelona, un altaveu per companyies emergents que podeu veure fins al 5 de juny al Teatre Raval de Barcelona. No us el perdeu, i tot fent camí cap a dos quarts de 12 serà el moment per escoltar On són les dones. Avui parlarem amb Anna Colomer, coach i emprenedora de projectes innovadors, on la natura hi juga un paper destacat. També aquest dijous, arribant al punt del migdia, tindrem la nostra secció de cuina, la Food Truck. Avui ens visita la d'aparellada chef i propietària del restaurant Semproniana, que portarà aquells plats que no sabries dir d'on treuen el seu nom. I després, moment de viure en salut amb el doctor Jacinto Valverde. Amb tot això arribarem a l'última hora del programa, acompanyats de la divulgadora musical Maria Boroncova, per gaudir d'una entrega més d'òpera rock, on ens endinsarem a la Cenerentola de Rossini, que aterra aquests dies al Teatre del Liceu. A més, voltarem amb el Mas Giró i la seva girocleta. Avui no us el perdeu, eh? Ui, avui, la Giró.
Ui, avui.
Giró, què? No, no, ara ho explicaràs, però compte, avui amb la girocleta. I tancarem programa amb el Bona Vesprada d'en Rafa Sanauja. Tot això avui, 16 de maig, a La Caravana, al magazín matinal de Ràdio Estel. I ara sí, a la nostra taula, ja preparats i preparades, Olma Giró, Judit Vallès i Rafa Sanauja per arrencar les seccions habituals.
La Caravana.
Rumba de colores y el llorar.
Atenció, avui fem un tomb per la vida d'aquí.
Avui un tomb per la vida de Pep Armengol, director de càsting, i de quants càstings de sèries i pel·lícules que han triomfat moltíssim, que avui ens visita la caravana per parlar-nos de la mostra de teatre, de la 26a mostra de teatre, que està a Barcelona, al Teatre del Raval, fins al 5 de juny. Per qui no sàpiga gaire què és això de la mostra de teatre, 5 cèntims, que sapigueu que aquest any torna la mostra, que portava dues edicions aturades per la pandèmia i altres causes. Llavors, la mostra és l'única plataforma de teatre professional per a totes aquelles companyies que ara tot just comencen.
Ep.
Llavors, podríem dir que després de 26 edicions ja forma una mica part de l'imaginari col·lectiu del Teatre de Barcelona i de Catalunya, i és una plataforma molt necessària, com us podeu imaginar, per a tots aquells professionals del sector, també per les companyies, doncs, que volen créixer i volen començar a fer-se un lloc.
Fa poc, Giró, va venir en aquest programa, com saps, una companyia que tot just està començant i que està al Teatre Golems de Barcelona. No sé si participarà precisament d'aquesta mostra de teatre
diria
a Barcelona.
Diria que no, però ho tenien en ment, la Santa Companyia, que sí que ho tenien en ment, perquè és això, quan tu ets una companyia de teatre que estàs començant, costa moltíssim que els programadors et vinguin a veure. Per què? Sí. Perquè hi ha tanta oferta d'espectacles que al final, el bo de la mostra és que durant uns dies, en aquest cas des de l'1 de maig fins al 5 de juny, un mes, doncs hi ha tot un seguit d'espectacles programats i els programadors saben que d'aquí poden descobrir nous talents. Llavors es fa al Teatre del Raval i en total estan programats 12 espectacles i d'entre aquests 12 hi haurà un guanyador. Llavors, fent un tomb per la vida de Pep Armengol, així ràpid, abans ho hem dit, és director de càsting i de quins càstings i de quines pel·lícules. Entre altres, ha estat, això com a les últimes, que més us sonaran, ahir a 3CAT s'estrenava la pel·lícula Riperet, que sapigueu que Pep Armengol en va ser director de càsting.
Ep, poca broma.
Poca broma. Suposo que tots haurem vist Saben aquell, la pel·lícula que
sí.
Un biòpic d'Eugenio protagonitzat per David Verdaguer. Pep Armengol va ser director
també?
De càsting. Ho va ser de Pa Negre.
Ep.
Mítica Pa Negre.
De les millors pel·lícules catalanes.
De les millors pel·lícules catalanes i també de les millors sèries catalanes, com per exemple Plats Bruts, El Cor de la Ciutat, Poble Nou, Nissaga de Poder, La Riera o ja més recentment Com si fos ahir.
Quina barbaritat.
O sigui que estem parlant d'un mestre. Moltes ganes de saber què s'ha de tenir per fer un bon càsting. No fos que ara d'aquí sortissin actors i actrius professionals. Llavors, dir-vos que també és membre fundador de la Xarxa Internacional de Directors de Càsting i de l'Acadèmia Catalana de Cinema. Així que moltíssimes ganes d'escoltar aquesta entrevista avui a partir de 11:45 a la caravana.
Doncs aquí la tindrem cap a 11:45 del matí. De moment, però, recordem. Vallès. 16 de maig,
sí. Un dia com avui, el 1894, va néixer Salvat Papasseit, un poeta importantíssim per la nostra literatura, precursor del futurisme i l'avantguarda a Catalunya.
Sí, l'avantguarda és una altra.
L'avantguarda és una altra, sí.
Aquest no era el dels caligrames?
Sí. Nosaltres, jo el vam llegir a batxillerat, va ser una de les lectures obligatòries, el poema de la Rosa als llavis. Doncs això, aquest any fa 130 anys del seu naixement i 100 anys de la seva mort, perquè va morir molt jove, amb 30 anys. Llavors aquest any és l'any Papasseit i es faran activitats i commemoracions del poeta durant tot l'any.
De fet, han sortit dos volums, dos llibres. Deixeu-m'ho dir així amb barbarismes, Parlant de Papasseit. Dos totxos importantíssims sobre la figura de Salvat Papasseit. És que ahir vaig veure el Grasset que anunciava aquests llibres, que són molt xulos, sobre la figura de Salvat Papasseit, i ara no m'està venint l'autor.
Els vas veure moltes pàgines, no? Vas dir, ostres,
no,
això és llarg.
Una cosa...
Important.
Sí, important. Amb autors molt coneguts, ara no m'està venint al cap, i estic quedant horrorosament malament.
No, estàs quedant com una persona humana que no es pot recordar de tot, Joan.
Exacte. Ja us ho diré.
Una altra cosa important que va passar un 16 de maig de 1929 és que es van celebrar els Oscars per primera vegada, els Premis Oscars. El lliurament es va fer a un sopar privat del Hollywood Roosevelt Hotel amb uns 270 convidats a Los Angeles. Llavors, aquesta va ser la primera edició. Ja es coneixien els guanyadors, ja s'havien anunciat mesos enrere, una característica que després de les altres edicions doncs, es va canviar i els guanyadors eren sorpresa.
Millor que es canviessin.
Sí, home.
Sí, perquè...